Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Ai, carai, de bon penjant. La que ens faltava. Sí que els qui siguin més o menys veterans i tinguin una certa edat, pensa, mira el pont penjant sobre la riera. Doncs que quedi clar que el regidor Eduard Terrado, no nascut a Sitges, t'ha deixat anar la idea aquesta de què li agradaria el pont penjant sobre la riera. Se n'havien fet moltes de bestieses en aquell pont penjant. Però el futur ens ho dirà.
Ara li dius pont penjant. Bon dia, Vicenç.
Sí, com ni deien...
I el puente colgante de tota la vida.
Bon dia, Carola.
Bon dia.
El puente colgante, perquè eren els anys del puente colgante, vaja, eren els anys en què... muchas de las cosas que hacíamos se comentaban en castellà. Però, pont penjant. Bé, anem per una qüestió molt important. Els dèiem al principi del programa que hi va tenir lloc al Servei d'Intervenció Sociosanitària, el SIS, a l'antic RUSC, aquesta xerrada sobre sexualitat, com abordar la sexualitat en fills i filles. Primera constatació que li preguntàvem a la Carola. A la xerrada només hi van anar dones, mares. I això...
Alguna no era mare, eh?
Alguna no era mare.
Era mestra, per exemple.
Era mestra. Uh-huh. Però molt gràfic, aquesta imatge d'un auditori exclusivament femení. I una altra qüestió, que aquesta sí que se diu molt, segurament, a un context que tothom reconeixerà. Hores d'ara, pares i mares, el que els preocupa fonamentalment és trobar els recursos per explicar la sexualitat als seus fills, sabent que ells en el seu dia no els varen poder tenir per part dels seus pares i, per tant, moltes d'aquelles preguntes no van tenir resposta perquè era una altra època, perquè tot plegat era molt diferent. I aquesta preocupació ahir es va fer molt present.
Sí, sí, va quedar palès, és a dir, que d'alguna manera sí que probablement els que són pares i mares ara de nens adolescents o fins i tot més petits, no? Doncs, tenen un neguit, una necessitat de saber i d'abordar aquest tema de la sexualitat amb els seus fills per tal de garantir una sexualitat saludable. Ahir va quedar molt present i malgrat que jo crec que vam entrar totes les dones, perquè dic dones perquè érem tot dones, les 30 dones, que a més és una xifra prou destacable també, 30 persones en aquestes xerrades no acostumen a anar 30 persones, doncs eren 30 dones, jo crec que vam entrar totes pensant que es parlaria molt de sexe i es va parlar molt poc de sexe. I això ho entendran després perquè vaig poder tenir una conversa amb en Marc Perales, que és
el terapeuta familiar.
Exacte, el terapeuta familiar que feia la xerrada. I és que al final del que es va parlar i del que es tracta és de parlar de comunicació, de com comunicar-te amb el teu fill. Aquesta és la gran dificultat, més enllà dels temes. Queda clar que els pares, fins que no apareixen temes que certament poden ser tabú o més difícils o que nosaltres no ens els han explicat mai, doncs no, d'alguna manera no ens alertem en aquest aspecte de la comunicació amb els nostres fills. Però en el fons, tot va a petar al mateix punt, que és en aquesta necessitat de treballar la comunicació amb els nostres fills des de sempre. I per tot allò que ens envolta, no només sobre la sexualitat. El que passa que, evidentment, per parlar segons quins temes, doncs els pares ens veiem com diguem, capacitats. I, en canvi, per parlar de sexualitat, de vegades, no? Doncs els pares sentim doncs, vergonya o sentim això que no en sabem prou, que potser no ho hem d'explicar bé. I tot això jo crec que més s'agreuja amb un fet que ahir també va quedar molt evident en aquesta reunió, i és que hi ha pors i neguits, moltes vegades d'alguna manera incrementats per la quantitat de notícies entorn a agressions, abusos, violacions, etcètera, etcètera, que tot això doncs, evidentment ens preocupa a tots, però quan ets pare i mare d'un nen o una nena en aquestes edats, doncs probablement encara et preocupa més, no? Aleshores, tot això fa que se't faci aquí com una bola molt gran i diguis...
Què pot passar en una nit?
Exacte, no? I ahir es va parlar una mica de tot plegat, de la necessitat de aquestes pors que tots tenim els pares, no traslladar-les amb els nens i les nenes, de la importància de no traslladar-les, és a dir, d'entendre que podem tenir la por, però això de derivar en un dotar d'informació, en una xerrada, en comunicar-se, però no en traslladar una por, perquè la por és una herència invisible, ens explicava ahir el terapeuta, i d'altra banda, de la necessitat de trobar aquells moments, aquells espais, aprofitar-los, no apareixen sempre, i menys amb adolescents, no apareixen sempre, ni en tots moments, però quan apareixen...
No deixar-los escapar.
Exacte. El terapeuta feia una metàfora molt bona i els deia moments cometa, perquè diu que apareixen
són molt fugaços,
apareixen molt ràpidament i els has d'agafar al vol i aleshores aprofitar-los perquè, doncs, evidentment l'adolescència comporta altres coses com és el fet de poques ganes probablement de xerrar amb els teus pares. La veritat és que va ser una xerrada molt interessant. Jo he fet un petit recull, escoltaran d'entrada en Marc Perales, el terapeuta, doncs, interpel·lant a les dones que ja hi érem i presentant-nos, explicant una mica el que es anava a fer. I després una conversa que vaig tenir amb ella en acabar la sessió, on d'alguna manera vam resumir una mica tot el que el taller va donar de si, i tot plegat amb una música que he triat. Com acostumo a fer, que les músiques normalment no les poso perquè sí. És una música que és una cançó que es diu Seventeen. És una cançó d'una cantant que es diu Sharon Van Etten, i és una cançó que apareix en una sèrie que es diu Sex Education, que, per cert, si algú té fills adolescents i no ha vist la sèrie, és molt recomanable mirar-la de manera conjunta, pares i fills, perquè es veu que és una sèrie que està molt bé. En aquesta sèrie hi ha una escena que d'alguna manera es va fer coneguda, popular, en el que una noia va en un autobús i se n'adona que el noi de darrere s'està masturbant, enganxat amb ella. Aleshores, això a ella li genera un cert trauma molt fort, deixa d'anar a l'autobús, no vol pujar mai més a l'autobús, fins que un dia ho parla amb les seves companyes a l'institut i les companyes a l'institut fan una acció molt bonica que és decideixen pujar amb ella a l'autobús i acompanyar-la. No? Uh-huh. I el fons d'aquesta sèrie, en aquesta escena, és aquesta cançó que el que ve a explicar una mica, i això també ahir va quedar molt palès, és que qualsevol situació difícil, doncs acompanyada, sempre passa molt millor. Per tant, al final es tracta sempre de... en matèria de sexualitat, d'acompanyar també els nostres fills, doncs, dotant-los de tota la informació possible.
Qui tingui Netflix, Sex Education, sí. 3 temporades, 24 episodis, i, com deia la Carola, per veure en família.
Sí, recomanat, és a dir, els nanos es veu que molts tenen ganes de veure-la, el terapeuta va recomanar que se'ls hi permetés veure, però amb els pares, és a dir, fer com una proposta d'acord, veiem-la, però mirem-la junts, no? També haig de dir que ell també va dir que ell la va veure abans de veure-la amb la seva filla, la va veure ell primer, perquè és a dir...
Perquè tot no sorprengués d'entrar.
Exacte, perquè, clar, és el que dèiem, som generacions, fins i tot la meva, en què no es parlava de sexe obertament a casa. Aleshores, de sobte, et trobes amb unes converses amb els teus fills que mai fins ara havies tingut, no pots reproduir allò que van fer els teus pares amb tu. Reproduir-lo ni fer el contrari, que de vegades és el que es fa.
Veure-la conjuntament, però sí, pot ser que els pares la vegin abans, perquè no vingui per sorpresa.
Si volen evitar sorpreses o preguntes incòmodes o no ho sé.
Sex Education 17, que ens serveix per canalitzar aquest reportatge que ha fet la Carola del taller que ahir es va fer per abordar la sexualitat en fills i filles, el terapeuta familiar Marc Perales.
O ha venido a la educadora de servicios sociales y os ha dicho, en una charla, no sé qué, muy chula. Un chico espectacular.
Sobre todo,
¿no? Sobre todo han dicho eso, no, no sé por qué me ha llegado ya. ¿Por qué estáis aquí realmente? Venga, chicas. Por el sexo. Aquí no os voy a dar mucho sexo ya, vamos a hablar. Por el sexo, ok. ¿Qué más?
Por los hijos.
Por vuestros hijos. ¿Qué más? ¿Por qué más cosas estáis aquí?
Para estar informadas.
Para estar informadas. Importante. ¿Para qué más?
Para aprender.
Para aprender. Para aprender.
Yo pienso que muchas veces tienes la información, pero no sabes cómo trasladarla.
Hostia, muy bien. Esto es espectacular. Tenemos la información, pero no sabemos cómo trasladarla, cómo transmitirla, cómo darla a conocer. Importante. Eso nos pasa a todos, ¿eh? Y hay una cosa que las mujeres tenéis que los hombres no tenemos, que es el instinto. Yo por mucho instinto que quiera tener, no lo voy a tener. Es imposible, porque biológicamente yo estoy fabricado para otra cosa. Preparar la sociedad o lo que tú quieras. Pero biológicamente yo estoy preparado para otra cosa. La mujer, lleváis a vuestros hijos en el vientre 9 meses. Esa conexión, ese vínculo, es imposible que nosotros lo tengamos. Y eso a mí me da una envidia terrible. Pero hay que trabajarlo, porque si no, luego no nos escuchan. ¿No? Pero esa conexión te tiene que servir también para conectar y vincular con tu hija, desde el entendimiento, desde cómo te hubiera gustado a ti que te acompañen, ¿no? Y desde normalizar. Yo creo que una de las partes interesantes de poder vincular y hablar de un tema, pues, que puede ser más tabú o más difícil, como es el sexo, depende de la educación que hayamos recibido, es desde la normalidad, desde normalizar cosas que son naturales. Es natural que tenga cambios en el cuerpo, es natural que te salga vello. Es natural que te venga la regla, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acompañar para que ese tránsito sea lo más normal para ellos y lo más cómodo? Y tiene que ser desde lo que sientas. Tenemos que empezar como a también un poco sentir la crianza. Y el instinto es brutal.
Titulava com abordar la sexualitat dels nostres fills, però al final del taller ha abordat molts temes, a partir d'alguna manera de la sexualitat. Jo no sé si això acostuma a passar en aquest tipus d'activitats.
Bueno, acostuma a passar, també depèn com plantegis el taller, no? Sí que és veritat que nosaltres la idea era una miqueta, doncs, seguir una línia més participativa. Llavors, quan obres la participació, doncs és veritat que tu pots portar un tema de base, però la gent, doncs, té les seves inquietuds, les seves pors, les seves mancances o les seves curiositats, no? Llavors, sí que és veritat que crec que és important poder donar resposta a aquestes coses. I aquesta tarda el que ha passat és que moltes mares, no, que ha sigut la gran majoria de persones que ha participat en el taller, que han sigut quasi un taller amb molt caire femení, doncs han sortit molts temes de comunicació, temes de la por, que realment semblen coses que estan molt allunyades del tema principal, que era com abordar la sexualitat amb fills i filles, però sí que té relació, perquè és com tu planteges o com tu et posiciones com a adult referent envers els teus fills amb les dubtes i situacions que puguin viure, no?
Clar, és que al final la sensació una mica és que de sexe s'ha parlat poc, no? Que d'entrada probablement algú que llegís el títol de la xerrada del taller, algú podria pensar que avui es parlaria molt de sexe aquí, uh-huh. I no s'ha parlat tant de sexe sinó com de comunicació, no? Uh-huh. I d'alguna manera no sé si és amb el que T'agradaria que s'haguessin quedat totes aquestes dones que han participat a dins, no? D'aquesta necessitat de comunicar, més enllà si es parla de sexe o del que sigui, que la importància és comunicar, no?
Sí, jo penso que sí que tens raó, que potser s'ha parlat menys de sexe, no? Però la idea també era que com nosaltres afrontem aquest tema, com abordem el tema del sexe. Si no generem espais de comunicació, espais de diàleg, espais de confiança amb els nostres fills, no abordarem ni el sexe ni abordarem cap altre tipus de tema, no? Llavors sí que és veritat que crec que ha sigut interessant que sortís aquestes dificultats de comunicació per avui una mica donar eines perquè aquestes mares, que són referents de les seves famílies, puguin abordar no només el tema del sexe, sinó qualsevol tema amb els seus fills i filles.
Clar, la dificultat està en abordar aquest tipus de temes, no? I en el cas concret del sexe, que és un tema tabú en general, no? I del qual probablement ens sentim moltes vegades desconeixedors, no? És a dir, sentim que no en sabem prou com per parlar, no? Aleshores, no sé quin és, si algú ara et preguntés, no? Com ho hem de fer això? Com hem d'abordar el tema del sexe amb els nostres fills, amb les nostres filles? Com ho hem de fer? És a dir, ens hem d'informar abans? És interessant que abans llegim, aprenem, busquem informació? Ho hem d'abordar des de la nostra experiència, única experiència? No sé si hi ha una manera ideal de fer-ho, tampoc.
No hi ha una manera ideal, sinó que hi ha com dinàmiques, no?, que hem d'establir. Jo crec que l'important sempre és poder generar un espai de confiança, un espai on tothom es senti còmode per poder abordar el tema que ens pregunta el nostre fill o que nosaltres volem abordar per fer una prevenció, no? Llavors sí que és important el poder-se preparar els temes abans, no? O sigui, si jo vull abordar des de la meva prevenció o la meva inquietud al meu fill o a la meva filla, primer m'hauré d'informar. Per què? Perquè si no estaré donant informació que potser no és la dient o estaré generant encara més dubtes, no? I més inseguretats. Llavors sí que és important això que tu apuntaves de poder-se informar primer. Després hem de poder buscar un espai segur, còmode, al moment, no?, de com cuidem aquest moment per poder abordar aquest tipus de temes. Pots fer-ho de moltes maneres, o per iniciativa pròpia o perquè el teu fill o la teva filla et vingui i et pregunti sobre un tema en concret. Si et pregunten, també és important dir que en aquell moment no tenim una resposta i que podrem buscar-la nosaltres per una part o que podrem buscar junts la informació per poder aprendre o per poder resoldre aquests dubtes.
Però en qualsevol cas, Marc, ens hem de quedar amb la idea de que hem de parlar de sexe?
Hem de parlar de sexe. Hem de poder parlar de sexe amb naturalitat amb els nostres fills, poder establir diàleg on puguem parlar d'una manera natural de qualsevol cosa que ens preocupi, i el sexe, com tu molt apuntaves, ha de deixar de ser un tema tabú per ser un tema d'actualitat on puguem informar, on puguem orientar, on puguem prevenir, on puguem parlar obertament d'aquelles coses que ens preocupen i que preocupen els nostres fills, perquè si no, ells buscaran aquesta informació en d'altres llocs i potser tindran una visió distorsionada del que realment és un tema important com és la sexoafectivitat, no? El sexe, l'afecte i les relacions naturals, no?, de poder, no? I que no hi hagin relacions dispars de poder, que siguin relacions d'igual a igual, qualsevol tipus de relació.
Ho comentaves abans, avui en aquesta sessió només hi havia dones, d'alguna manera és un reflex de la societat, no?, i de com i de qui participa i qui s'interessa per alguns temes, no?, per aquests temes educatius amb les famílies. Òbviament això no és cap estadística, però sí que és un reflex. I d'altra banda, el que s'ha percebut molt o s'ha sentit molt en aquesta sessió és que hi ha com una por que ens sobrevola, no?, totes, en general a tothom, però en aquest cas podríem dir que a les dones, no?, i sobretot en el que té relació amb el tema del sexe, no?, i els nostres fills. Però d'altra banda també cal palès que per molt que ens informem i en parlem, és a dir, entenc que no es tracta de calmar les nostres pors, sinó de que les nostres pors no traspassin als nostres fills, no? És a dir, no hem de treballar per calmar la nostra por, sinó no passar la por al nostre fill. Això és realment difícil, amb tot el que sentim cada dia.
Sí, és difícil perquè moltes vegades el que ens mobilitza és la por, no? Però hem de ser conscients de que la por ens ha d'activar per buscar recursos, eines i estratègies per poder dotar els nostres fills d'informació i de recursos perquè ells puguin solventar qualsevol acció que es puguin trobar, no? Situació, per exemple, no? Que siguin capaços de poder reaccionar. Si a mi, per exemple, em passa alguna cosa, que sàpiga que puc acudir a un lloc, denunciar la policia, avisar el meu pare o a la meva mare, reaccionar, que no em quedi paralitzat o paralitzada, que generi un secret, que jo passi malament aquell moment, que el visqui sol o sola, no? Que jo pugui compartir amb els meus adults referents, que en aquest cas haurien de ser el meu pare i la meva mare, no? Llavors, és important poder educar i poder treballar amb els nostres fills des d'aquesta mirada, com aquesta por ens activa per buscar eines de prevenció per poder actuar en moments difícils que ens podem trobar, perquè no vivim en una bombolla, vivim en una societat on ens podem trobar doncs, diverses situacions i que siguem capaços de poder resoldre de manera efectiva aquestes situacions difícils que ens podem trobar. I si no podem, que almenys puguem explicar-ho al nostre adult referent perquè ens pugui acompanyar.
Convertir-se en aquest adult referent, no? Que al final és com l'objectiu, no? Entenc, de qualsevol pare, mare. Entenc, però, que és una tasca que s'ha de fer, és a dir, no hi ha moment per fer-la, no? No hi ha moment en què un comença, ni tan sols és un tema, no? Són tots. Això s'ha de fer, entenc que és una tasca d'allò que abans has comentat tu, no? De pica pedra, no? Cada dia.
Bueno, és un tema de que si tu ets pare o mare d'un fill, tens una responsabilitat i aquesta responsabilitat es trasllada en voler fer bé aquesta tasca, no? I aquesta tasca, per fer-la bé, primer hem de saber que ens equivocarem moltíssim. I això no és dolent, perquè equivocar-se vol dir que podem aprendre maneres de poder-ho fer millor. I el que hem de poder fer és ser coherents, molt convincents amb els nostres fills, no jutjar mai, perquè jutjar implica tenir una visió negativa del que fan els nostres fills i això no genera confiança, no? I com hem dit, ser coherents, no jutjar
i ser fiables.
Ser fiables, no? Ser fiables és molt important perquè cada vegada que el teu fill o filla et vingui a buscar, tu sempre puguis respondre d'una manera que ell vegi que l'estàs atenent, no? I que siguis un referent i un refugi pels teus fills. Això és molt important.
El que passa és que no sé si fa una mica la sensació, i no sé si tu te n'adones amb aquest tipus de tallers, de que els pares no ens n'adonem de la necessitat de fer feina sobre això de convertir-nos en referent fins que no abordem temes que a nosaltres ens fan patir, com és el de la sexualitat, no? És a dir, probablement és important ser referent en tot, però no és fins que arriben temes com el de la sexualitat, no? En el que d'alguna manera hi veiem pors o perills, no? I ens arriben inputs cada dia de notícies terribles, no? Que ens fan alertar, que és quan de sobte diem, caram, saps? No sé si es fa tard, és a dir, si no ho treballa des de petit, això arriba un moment en què ja no es pot ser referent, o quan ens n'adonem, quan veiem això, que ja els nostres fills estan doncs, camí de l'adolescència, encara ens podem convertir en referents?
Clar, el tema de la referència aquí també és que et validin aquesta referència, no? O sigui, el teu fill o filla també te l'ha de validar. I això no vol dir que com a pare o com a mare hagis de ser amic del teu fill. Tu el que has de ser és una persona amb la que ell pugui confiar. Hi haurà moments que tu també has de saber com interpretar o com moure't en aquestes situacions, no? I potser el referent de confiança és el germà gran o és la tieta o és un professor o tal, no? Llavors, això no vol dir que tu no hagis fet bé la teva feina, sinó que el teu fill també pot tenir altres tipus de referències. El tema és que tu has de ser responsable de poder dotar de les més eines i millors eines al teu fill i filla perquè sigui competent i es pugui desenvolupar d'una manera autònoma i responsable en aquesta jungla que és la vida, que és tan difícil. I tampoc ens hem de posar aquesta pressió. Això no vol dir que arribem tard o que ho hem de fer i posar-nos com aquesta losa o llosa, no? De dir, ostres, si no faig això no seré un bon pare. No. Hem de buscar aquesta coherència i hem d'anar treballant a poc on ens sentim còmodes, però des de la confiança i des de la proximitat i des de la veritat. Vull dir, hem de ser sincers també amb els nostres fills, no? I explicar les coses des d'una veritat i adaptat sempre a la seva edat. Vull dir, no agafarem un nen de 2 anys i li explicarem coses que potser encara no pot entendre, però això no vol dir que deixem d'explicar coses i que siguin temes tabú. Vull dir, hem de normalitzar el poder parlar de sexe o de temes que ens és més difícil per poder donar eines, i repeteixo, però per poder donar eines i competències i habilitats als nostres fills perquè es puguin desenvolupar en aquest món. No,
no sé si en aquest tipus de tallers tu t'adones que sobre el sexe el que ens passa també és que hi ha com molta vergonya, no? Sí. És a dir, és un tema en el que, diguem, d'alguna manera, la nostra generació o no, les nostres generacions, diguem que no se'n parlava gaire ni probablement encara no ho fem, no? Aleshores, de sobte que et diguin has d'afrontar aquest tema i has de parlar amb naturalitat amb els teus fills, és com, oh, és que jo no ho he fet mai això amb ningú gairebé la meva vida, no? Aleshores, no sé, aquí aquest punt de la vergonya com l'agafem?
Clar, per això és important també, no?, en participar en aquest tipus de tallers que s'ofereixen des de l'Ajuntament, no?, o des d'altres entitats, no?, que el que fan és generar espais, no?, també de comunitat i de confiança, no? Vull dir, aquesta tarda ens hem juntat gairebé, no he acabat de comptar-ho, però crec que quasi unes 30 persones, no?, en un espai molt de, ha sigut quasi un aquelarre, no?, de dones, i crec que s'ha generat com molta sinergia i que hem pogut establir vincles entre les participants per poder-se també alliberar d'aquestes, a vegades, d'aquestes atadures o d'aquests anclatges que ens genera la pròpia societat, no? I que aquesta tarda hem pogut parlar d'una cosa que també és tabú, que és de les nostres pròpies pors. I parlar també de les pròpies pors significa ser molt valent, perquè és reconèixer les teves mancances o les teves vulnerabilitats, no? Llavors, el fet de que també generem aquests espais on puguem compartir, on la gent es pugui expressar, on la gent s'emporti eines, on la gent vegi que no és l'únic que li passa això, genera també molta comunitat i que hem d'anar cap aquí, no? En poder treballar des de la tribu, des de la comunitat, per enfortir també aquests llaços, per poder construir o almenys intentar construir una societat molt més unida i molt més oberta que acompanyi els nostres joves i els nostres infants a poder tenir una vida més plena, no?, i més lliure.
Lligat amb el que ara comentaves, no sé fins a quin punt sents també que aquest tipus de tallers o activitats tenen un punt de responsabilitat social, en el sentit de, quan parlem justament de sexualitat i d'abordar la sexualitat amb els nostres fills, més enllà d'una responsabilitat, entenc que individual, de pares a fills, no?, per explicar-los com funciona, què és, com s'han de relacionar, no?, amb el sexe, veient les notícies que veiem, no sé fins a quin punt també és una responsabilitat social, perquè sabem que els nostres fills es relacionaran amb altres persones d'aquest món, no? I aquesta relació sexoafectiva també l'hem d'ensenyar d'una manera saludable i respectuosa, perquè d'alguna manera no protagonitzin mai a la vida una d'aquestes notícies terribles que de vegades sentim als telediaris, no?, de cada dia.
Sí, jo crec que això que apuntes és molt important, no?, perquè el fet de tenir consciència social ens permet, no?, veure la vida d'una altra manera. O sigui, no estic jo sol en el món, o no està només la meva família en el món, no? Jo em relaciono amb tota la meva comunitat i això vol dir que he de tenir responsabilitat també sobre els altres, no? I he de ser coherent també. I si jo veig, per exemple, alguna acció que no és correcta o que no puc jo sostenir, he de poder actuar, no? Si jo, per exemple, veig que estan increpant, en aquest cas, a una dona, he de poder ser capaç de poder-la acompanyar, poder ajudar-la, poder inclús trucar a la policia local, no? No quedar-me inactiu en coses que passin al meu voltant, perquè llavors no seria un ciutadà responsable, no? Llavors, si jo vull que aquesta societat sigui pròspera, que hi hagi igualtat de gènere, que hi hagi igualtat d'oportunitats, que siguem, en definitiva, un món molt més just, he de ser partícip i part activa d'aquestes situacions, no? I no m'he de quedar inactiu i mirar cap a un altre lloc, sinó actuar.
No sé si te n'adones, en aquest tipus de sessions potser hi ha gent que entra, no?, amb un determinat pensament o idea, i el fet aquest de compartir, no?, i escoltar altres opcions fa fins i tot que faci com un pas endavant i digui, ep, estava anant per un mal camí, no?, estava actuant des d'una posició que no és la més apropiada, no?
A veure, sí que hem de pensar que l'impacte que podem tenir en aquest tipus de tallers, vull dir, és la que és, no? Però sí que és veritat que aquest tipus d'accions generen llavors de transformació. Llavors, això sí que és important, no? Aquestes llavors de transformació que fan que també, no?, com tu comentaves, pugui venir amb una idea i me'n pugui emportar coses per poder treballar i que aquestes coses facin de taca d'oli. Segurament aquestes 30 persones que hem estat aquesta tarda compartint, no?, explicarem aquesta experiència a d'altres i això també genera transformació i consciència social.
Mm-hmm. Avui érem tot dones, acostuma a ser tot dones?
Bueno, la cosa que a mi m'agradaria com a home també, no? Que els homes també siguem més partícips, però sí que és veritat que és una realitat que normalment en aquest tipus de tallers la gran majoria sempre són dones. Però això no vol dir que els homes no siguin ben rebuts. Jo convidaria els homes a poder també participar i a poder també ser actors de canvi, no?
I com a professional del sector que t'hi dediques i que veus una mica, que també ja portes, entenc, uns anys i has vist una mica, no sé si evolució o involució, s'ha parlat aquí una mica de certa involució en alguns aspectes, no? Relacionats amb aquests vincles aquestes relacions de poder entre dona i home. Això es manifesta també, s'evidencia en aquest tipus de tallers? D'alguna manera són reflexa també de la societat?
A veure, sí que és veritat que hi ha coses que segueixen igual i que no ens agraden a ningú, no? Com això que deies tu de les relacions de poder o relacions tòxiques o tornar a veure coses que pensava que ja havíem superat o que anàvem per un camí diferent, no? Però això no vol dir que tots els joves o que totes les persones estiguin en aquesta línia. Vull dir, també és veritat que els joves són un perfil, no?, que està com molt castigat, no? I sí que és veritat que les dones joves o les adolescents són joves molt empoderades que també tenen les idees molt clares, que parlen obertament de tot i que no totes estan en aquesta línia, no? Sí que és veritat que tenim una lacra social on veiem, no? I que a vegades són molt noticiables i a tothom ens fa esgarrifar-nos, però sí que és veritat que també és veritat que moltes dones joves, moltes dones adolescents prenen consciència, són fortament feministes, són molt militants i són aquelles dones que ens donen esperança, no? A que les coses estan canviant, que les dones són molt proactiva i comencen a tenir una veu molt potent, no? Veiem actualment, per exemple, molts podcasts de dones referents, dones feministes, que donen veu i discurs molt potent a temes de gènere i crec que hem d'anar cap a aquesta línia. O sigui, que hi hagin aquest tipus de lacra no vol dir que no hi hagi una línia que veiem molta esperança. El que passa és que sí que és veritat que hem de donar com molt més espai a aquest tipus de perfil de dones.
No,
per visibilitzar, perquè penso que sí que haver les ailes, no?, com es diu, però que no donem visibilitat. No?
I em sembla interessant que ho expliquis i que ho expliquis tu, que estàs en contacte, no?, perquè de vegades potser des del punt de vista dels pares o mares ens quedem més amb aquella imatge, no?, més des de la por, des del pànic, no? I llavors, és clar, que algú que hi treballa i que escolta probablement a totes aquestes noies joves, no?, de l'actualitat, del segle XXI, ara del 2022, que són ara adolescents, no ho van ser fa 30 anys o 20 anys, que doneu aquest missatge de hem avançat. Si encara que hi hagin punts o enrere o passes enrere en alguns aspectes, hem avançat, no?, en aquesta relació justament que parlàvem avui de sexualitat, no? Aquest tema de relacions sexoafectives s'ha avançat, entenc.
Sí, s'ha avançat, ens queda molt camí per recórrer, molt, no?, perquè vull dir, hi ha coses que encara avui en dia rexinen, no?, però que sí que tenim aquesta tendència d'avançar. Però això no vol dir que estem en el punt ideal o en el punt que els agradaria. Els joves i les joves estan empoderats. Les dones joves i les dones adolescents estan molt empoderades i tenen bon discurs, però encara ens cal camí i no pensar-nos que està tot fet, no? Vull dir que és una cosa que ha d'anar calant i s'ha de veure reflectit, no?, doncs en les institucions, en els plans locals, en la legislació, no?, i en aquest treball cap a aquesta igualtat, no?, de que sigui una cosa real i efectiva, no només de discurs.
I entenc un altre punt positiu, és el fet de veure que hi ha mares en aquest cas, però podríem dir que mares i pares que tenen ganes d'aprendre, no? O si més no, d'escoltar maneres de fer per fer-ho millor. No?
Sí, jo la sensació que m'emporto, o les sensacions que m'emporto, són molt grates, no?, d'aquest taller d'aquesta tarda, és que gent que ha vingut molt predisposada a aprendre, però també a dir la seva. I crec que a vegades també ha de ser així, no? Aprendre no és només escoltar, sinó aprendre també és participar, dir la teva, generar pensament col·lectiu, no?, i ha d'anar per aquí, no? Crec que la participació és una gran eina que ens ha de permetre avançar i construir.
Seventeen, aquest tema de la sèrie de Netflix, Sex Education, que ha servit de rerefons per aquest repàs al que va donar de si ahir al taller gratuït per abordar la sexualitat amb fills i filles amb el terapeuta familiar Marc Perales. 11:39 minuts.